I avui amb en Bert parlarem de plantes, d'aquelles plantes que teniu a casa, que teniu als balcons, aquells trucs, aquelles coses que ens interessen a tots, perquè a tots ens agrada tenir plantes, però no sempre és fàcil mantenir-les, no sempre ens llueixen com voldrien. I com que tenim aquí a l'Edu Arnal, molt bon dia, Edu.
Hola, bon dia.
Avui la idea és donar una mica de guia de pautes a totes aquestes persones que tenim plantes o que tenen plantes a casa,
sí.
I que de vegades sembla molt fàcil, no? Regalen una planta, que és un regal molt bonic, i dius, oh, que bona planta, i els dos dies de sobte aquella planta comença a tirar cap avall, a caure-li les fulles, és que està passant, jo la rego, què passa, què ens passa?
No és fàcil cuidar
plantetes a casa.
La meva intenció era una mica parlar això, perquè clar, vulguis que no, aquests dies amb els dinars i tot això, i però la gent no, sempre acaba... en el moment de les copichuelas, doncs sempre acabes parlant, escolta, Edu, que tinc aquella planta, que tinc allò, i jo sempre acabes parlant una mica d'aquestes coses, no? I al final doncs et dones compte de que fins i tot si surt això en un dinar, doncs la importància que tenen les plantes a les nostres vides i que, de fet, com ja hem parlat altres vegades, està clar que hem d'incorporar les plantes més encara a les nostres vides. Sembla, no?, allò que parlàvem sempre, no?, que arriba el cap de setmana i tothom fuig cap a la muntanya, tothom, no?, perquè estem molt allunyats del verd. El primer que volia fer una mica era comentar realment quin paper, com estan incorporades les plantes a les nostres vides, moltes vegades sense donar-nos compte, no? Llavors havia fet així una llisteta ràpida de coses en les que podem trobar a la nostra vida que ens han ajudat a solucionar-la i fer-la millor, que bàsicament són les plantes, no?
Vinga, endavant.
Llavors, intentaré anar ràpid perquè si no m'enrotllaré com sempre i no té... Començarem per les espècies, les espècies tot conegut, les espècies, els aliments, sucres, olis, els aliments tal com directes i indirectes, és a dir, tot el que pots menjar tu que et serveix directe, com quan menges carn i peix. La carn i el peix s'ha alimentat de plantes també. Begudes, vi, cerveses, vodka, rons, el te i el cafè. Són plantes. La roba, el cotó, el lli, l'espart, el cànyam... higiene femenina, tampons, compreses... Tot això està fet de cel·lulosa i fibres vegetals, com cotons i coses d'aquestes. El paper, els cosmètics... Les pintures, aiguarràs, tintos... Les tintures vegetals, ja siguin per l'aliment, com per pintar o tenyir roba, o les portes de casa. No? L'aiguarràs és essència de trementina. Això surt dels pins, de la resina dels pins, l'aiguarràs de tota la vida. Les medicines, per exemple, els antibiòtics, tenim el més conegut, la penicilina, surt d'un fong que és el penicillium. D'acord? Aquest mateix fong, a més, té un familiar, un germà, que és el que serveix per fer els formatges, em sembla que són els roqueforts i aquest formatge, el cabrales...
Aquests tan forts, aquests que tenen aquesta olor tan forta...
Exacte, és el mateix... Bueno, diguem que és el germà, és un tipus de penicillium, també, d'acord? Se'n fan, de les plantes també se'n fan perfums... Ja anem a parar a la fusta. La fusta, que se'n fan mobles, cases, eines, les fem servir per escalfar, la llenya. En tenim la palma i el vímet, que en fem cistells, en fem cabassos, en fem coses, d'acord? Després també trobem el tabac, les drogues, tots els seus derivats. Els motius vegetals els trobem en llocs tan importants com les banderes dels països, les més conegudes, la del Líban i la del Canadà, Què més? El petroli. El petroli, la base del petroli, són compostos orgànics descomposats, transformats en hidrocarburs, i al final el seu origen és vegetal i animal, però molt bona part és vegetal. Sense el petroli no coneixeríem la vida com la coneixem ara.
És que de fet estàs fent una llista que és que queda claríssim que les plantes ens acompanyen en tot al llarg de la nostra vida.
En tot. La vida no seria com la coneixem i la nostra no ho seria sense les plantes. Pensa que les plantes formen part de... Són el 98% de la vida de la Terra. Els animals només formem el 2%, més o menys. I d'aquest 2%, els humans un 1%. ¿Vale? O un 0, algo, Vull dir, ens pensem que sí, som l'espècie dominante, però som els que menys som, Però a més ens guanyen de calle, Què més? Coses curioses, no? Com els, per exemple, la unitat de pes de les joies, no? Que són els quilats.
Sí.
Els quilates, resulta que és el nom que reben les llavors de garrofa. D'acord? Les llavors de garrofa quan són la garrofa és sana, el tamany de la llavor sempre és el mateix i pesa sempre el mateix, que són uns 0,2 grams.
D'acord?
Aquesta unitat es feia servir per dues coses, per saber la puresa de l'or i per pesar en una balança les gemes, les pedres precioses. I per això, quilat és el nom de la llavor, i d'aquí ve lo de quilates. Coses tontes o no tan tontes com l'esprai pimienta, per exemple, està fet que, per molt que sigui...
Aquest que fan servir d'autodefensa, eh?
Exactament, que ens pensem que és de pimienta, no és de pimienta, sinó que és, bueno, és de pimienta de pimientos, no? El seu compost més important, el que fa servir, és la capsaïcina, que això és el que fa que piqui, vale? És, diguem que és un sistema, una estratègia de reproducció de la planta, vale? Fan que allò piqui.
D'acord.
Perquè no se'l pugui menjar qualsevol animal, sinó que només certs animals que poden digerir la capsaïcina són els que després distribueixin les llavors por ahí, no? Com poden ser ocells. Pensa que hi ha llavors d'altres plantes i d'altres arbres que, si no passen pel tracte digestiu de l'animal, no poden germinar. ¿Vale? Són totes estratègies. Algun dia podríem parlar de les estratègies.
Sí,
n'hi ha de
sí,
molt curioses,
sí.
La veritat. Què més? Instruments, els instruments, les boquilles dels instruments, com per exemple la gralla,
sí.
Tots coneixem les canyetes,
sí.
Aquelles, la canya que s'agafa dels vorals de les carreteres i de les rieres per fer-ne les boquilles. Les plantes es fan servir en pesca, parlant un dia amb un pescador m'explicava que agafaven les mates de llentiscle, en feien com una espècie d'aro, com una espècie de niu, i el ficaven dins de les nanses, perquè així les sèpies van a dins a desovar. I llavors les enganxen, fan servir el llentiscle. El llentiscle es fa servir per pescar, per exemple. Què més? Es fan servir com a conservants, fem servir les flors tant en moments de felicitat com en moments tristos, les flors formen una part importantíssima de la nostra vida, i en aquest aspecte, el que formen part de les tradicions, no? Com per exemple el Sant Jordi, que regala la flor, a Festa Major que tenim l'alfàbrega, quan es beneix la palma...
O el nardo, no?, que també el regalem per Festa Major, els nardos.
Els nardos per Festa Major, exactament, el beneir el palmó, el petó sota el vesc per Nadal, l'arbre de Nadal mateix, l'arròs que es tira en les bodes, o un element de la bona sort tan important com és el trèvol.
Sí,
no?
Sí.
Llavors, bueno, podríem haver fet la llista més grossa, però això és el que em va sortir allò en plan, venga, saps? De
una vomitada així ràpida,
exacte,
no?
Exacte, sí.
Per tant, queda clar que no podríem viure sense plantes.
Exactament.
O si més no com estem vivint ara.
No,
seria absolutament molt, molt diferent. Per tant, la vida en plantes és... les plantes són indispensables a la nostra vida, molt més enllà del que ens puguem pensar. És a dir, no només aquella planteta o aquella fulla verda que tu veus, sinó que en tot allò que fem cada dia, les plantes hi estan intervenint, no?
Exactament, en tot. Són bé, és que no s'entendria la vida sense elles. De fet, si això després ja li vols sumar a que gràcies a elles podem respirar...
Seria una cosa menor.
No és una cosa menor, i que a més el veure verd, doncs, ens fa sentir millor, no?
Per tant, reivindicant d'alguna manera des d'aquí la importància de les plantes a les nostres vides, i més enllà de tot aquest paper que juguen les plantes, no sé què, és important i està bé que tinguem plantes a casa. És a dir, més enllà de tot això, aquests papers, que juguen.
És bàsic, per diverses coses, des de que els nostres fills sàpiguen d'on venen les coses, que ens, a part del benefici que ens aporta el veure verd, el benefici que ens pot aportar la relació que podem establir amb una planta. És a dir, un dels problemes que s'ha estudiat, que tenim l'ésser humà, sobretot ara en el segle XXI, és la falta de connexió amb la natura. Li hem donat l'esquena a la natura. Ens estem desconnectant, i això ens està portant a tipus de, moltes vegades, enfermetats, sobretot mentals, que van lligades directament a una falta de connexió amb la natura, que al final és aquesta mateixa connexió és la que ens porta una mica amb la relació que tenim tant amb la natura com amb les persones grans. No? És que em costa una mica explicar-ho, porto uns dies de vacances i la veritat que...
Estic massa descansat. Estàs desconnectat de la feina,
sí,
en aquest moment.
Sí, la veritat és que sí. Llavors, en aquest aspecte, la positivitat de les plantes ja no és només que les tinguem a casa, que ens aportin l'oxigen i ens facin estar bé perquè veiem verd, sinó que és tot allò que comporta. No? És tornar a connectar-nos a la terra, que de fet és el que som. No? Som terra, som vida, som natura.
I de fet, és quelcom que és bastant experiencial i experimentable, perquè és veritat que molta gent aquella estoneta de tenir cura de la planta es converteix en un moment com quasi de mindfulness, és a dir, un moment de relax, de, doncs ara vaig a destinar una estoneta a cuidar les meves plantes. I molta gent, moltíssima gent, fa servir això com per desconnectar de la feina, dels problemes, i em centro en regar la meva planteta, posar-li, cuidar-li la terra, netejar-la, el que sigui, no?
Exacte,
és a dir,
exacte,
com una mica lligat amb el que deies, no? Aquesta connexió i alhora desconnexió de tot l'estrès que acumulem en el nostre dia a dia, no? Que ens ho permeten, doncs, aquelles dues, tres plantetes que tenim a casa.
Sí, tocar terra, no? Tocar la terra, embrutar-se les mans, olorar-les, no? Veure els colors, veure les textures, veure que quan t'arriba una planta, t'arriba d'una manera, després sempre veus que hi ha una baixada, i llavors quan t'impliques una mica veus que has d'establir una espècie de relació, no? Una continuïtat, no? Llavors el veure com reacciona el rex, el veure com reacciona el lloc on l'has posat, és una mica un joc, no? És establir com una espècie de relació que al final és el que dius, com que ja tenim les necessitats bàsiques cobertes, quan abans s'havia de treballar al camp per cobrir les teves necessitats ho havies de fer de manera automàtica, ara tenim totes les necessitats cobertes. Ara resulta que necessitem tornar enrere per tornar a connectar-nos perquè ens falta alguna cosa, no? El que s'ha dit sempre. Pensa que d'alguna manera, si tornem a parlar de plantes, de com hem dit abans, quan un parla de lo important de la seva vida i de lo lligats que hem d'estar, parlem de les arrels, no? De les arrels de les persones. D'on venim, com venim, com... Oi que sí? I lo important que són les referències de les persones grans, que totes aquestes persones grans venien de camp. Totes, tothom, no? Llavors, el fet d'establir una connexió, bueno, i a més ho diuen els estudis, oi? Que el que fan és, l'únic que porta és benefici, no? Un benefici directe a nivell mental.
Per tant, altament recomanable tenir plantes a casa. Molt bona idea regalar plantes. És un
molt
regal, és un molt bon regal, oi, Edu?
Molt bona idea.
És un molt bon regal.
Sí.
I jo no sé si... I aquest tema l'estirarem més enllà, perquè tot el tema de tenir plantes a casa ens dona molt de sí, però jo no sé si hi ha, per algú que comenci ara, que no hagi tingut, que no tingui gaire mà, diguéssim, amb les plantes, hi ha alguna planta que sigui òptima per començar, diguem, a generar aquesta relació amb el món de les plantes a casa, per algú que no tingui coneixement, quina seria una planta recomanable
depèn
de
molt...
tenir?
Mira, és que... Això m'ho han preguntat moltes vegades, no? I llavors a mi m'agrada començar per una altra banda, no? Ja saps que jo li dono la volta, no? Mira, les plantes són éssers vius i les plantes hem de saber que respiren, vale? Són éssers vius, respiren, vale? Respiren pràcticament per totes les parts de la seva estructura, d'acord? Vale, fantàstic. Per què el 80%, i ho diuen els estudis, per què el 80% de les persones se'ls moren les plantes dins de casa? Perquè la reguen massa. Què passa si tu regues massa? Què passa si fiques el cap a sota de l'aigua massa estona? Doncs que no pots respirar,
clar.
No? Anòxia, això se'n diu anòxia, no poden respirar. Matem les plantes per excés d'amor, moltes vegades que diuen, no? O per dir, bueno, escolta, no me'n puc cuidar massa, li foto aigua i després ja veurem què passa, no? I vinc, veig que està malament, doncs li poso més aigua, oi? Ui, sembla que comença a estar pansida, doncs li poso més aigua, no? Llavors, bé, el tema és saber que les plantes respiren i que necessiten l'aire i l'oxigen de la mateixa manera que necessiten l'aigua. D'acord? Llavors, això és una dada bastant important.
No, i que tenim tendència a ofegar-les, és a dir, l'aigua no és la solució. Cada vegada que la planteta veiem que no està bé, no.
Vinga,
és, la
aigua.
Solució no és
i com que veig que està malament, li torno a posar més aigua. No? Llavors, hi ha gent que em diu, hòstia, Edu, és que a mi se'm moren fins i tot els cactus, no? Bueno, és que l'estàs matant per excés de rec. No?
Per excés d'amor,
és excés d'amor,
no?
Sí, jo ho vull dir així, m'agrada dir-ho així, és excés d'amor, eh? Llavors, sí, està ple de plantes que es poden plantar, una mica en funció de si les vols tenir al balcó o les vols tenir dins de casa, no? A l'hora de que tens un balcó que les vols tenir fora i això, doncs molt bé, doncs qualsevol planta que trobis, que vagis a un viver, mira, un truquill, tu vas als vivers,
sí.
I en els vivers hi ha tres zones diferenciades,
sí.
N'hi ha una en la que les plantes estan a ple sol, fantàstic. Plantes que han d'estar a ple sol. És que és molt fàcil. A on pot estar? Al balcó. Vale? A ple sol. No recomano molt mai estar a ple sol perquè el sol que tenim aquí és molt bèstia i llavors que li toqui el sol però a certa hora del dia. Una, dues hores al dia, tres hores al dia, més ja no. D'acord? Després l'altra zona que tenen és la zona d'ombra. plantes d'ombra. Hi ha plantes d'ombra. Vale? Llavors, vol dir que no les pots tenir a ple sol. Que els hi pot tocar a ple sol? Sí, una estoneta, una horeta, així com a molt. Vale. I després tenim la zona, una zona que normalment la tenen coberta, que és a dins com un... ja no és un umbracle, sinó que és una espècie d'invernader, d'aquests, d'hivernacle. I llavors, això són plantes d'interior. D'acord? Plantes d'interior, què vol dir? Són plantes de zones tropicals que el que necessiten és una temperatura i una humitat constant durant tot l'any.
D'acord.
Ja està. No vol dir que... No és que s'hagin fet expressament... No són d'interior perquè si les deixem aquí fora a ple estiu o ple hivern, pot ser que morin o pel fred o perquè moden a xitxarrades.
D'acord. Per tant, quan anem a buscar una planta, hem d'anar més enllà de la part estètica, que moltes vegades potser pequem d'això, no? Que mirem només la part estètica de la planta, mira, aquesta planta és molt bonica, però potser allà on nosaltres hem pensat en col·locar la planta no seria el lloc ideal per aquella planta que estem veient que és molt bonica.
Exacte. Tenim tendència moltes vegades a comprar plantes, a regalar plantes, a mira quina fulla més grossa, més guapa, mira que ufanosa, no? Que guapa, mira aquest potos i tal. Bueno, una fulla grossa indica que evapora molta aigua. Per tant, aquella planta necessitarà més aigua. I com que té la superfície tan grossa, si la deixem a ple sol, la cremarem. Aquestes plantes de fulla grossa normalment viuen a les parts de sota de les selves i de les selves pluvials, viuen a la part de sota a raser del sol. D'acord? Per això fan aquestes fulles tan grosses. I es poden permetre el luxe de tenir-les, perquè bueno, ja anirem evaporant, tenim molta llum, però no tenim sol directe. Una cosa important que hi ha gent que diu, bueno, va, doncs m'hi poso amb les plantes, no? Agafo i miro un vídeo a YouTube, ojo molt amb el YouTube, o agafo i compro un llibre. Ojo al llibre. Per què? Perquè moltes vegades aquests llibres estan escrits al nord d'Europa. D'acord? Estan escrits a França, o a Holanda, a Anglaterra, que són països de tradició molt de jardineria, no? I posen esta planta a pleno sol, vale?
Cas que el sol d'allà no és el sol d'aquí.
El sol d'allà no és el sol d'aquí. Llavors, a vegades cal filar una miqueta prim i ja està. Només ser conscient que si tu t'estàs llegint un llibre o estàs mirant un vídeo a YouTube, a veure on ha fet el vídeo aquesta persona. Que també hi ha molts il·luminats, que veus vídeos de YouTube i posa les mans al cap. S'ha de discriminar una mica. El meu consell és no cal gastar-se molts diners, pots anar al Viver, pots decidir si la vols de dins o de fora i mirar de començar amb una planta i a veure com reacciona. No?
I entenc que tot passa per l'observació, no? És a dir, observem la nostra planta, és a dir, veiem com li sent aquest lloc on l'hem col·locat, perquè es veu, les plantes són, en aquest sentit, són bastant clares, no? És a dir, mostren de seguida si estan a gust o no estan a gust, les plantes.
Sí. De fet, moltes vegades t'equivoques de lloc, la poses en un costat i veus que comença a inclinar-se cap a la llum, no? Això se'n diu, és el fototropisme, no?
Sí.
Això és la seva estructura definida una mica per buscar la llum, no? Hi ha coses molt senzilles, com per exemple que les plantes d'interior són de zones tropicals però que viuen a sota dels arbres, no? Viuen Llavors, bueno, hem de saber que no les hem de posar mai a la finestra davant del sol i que els hi toqui el sol directe, no? Que fan aquelles ronxes, aquelles marques marrons, grosses i tal i qual, que tothom es pregunta què és. Bueno, això són cremades solars, vale? Llavors, és una mica saber el que estàs comprant per saber on l'has de posar.
I observar bé com la planta va responent, entenc, allà on te l'has posat, aquella aigua que li estàs posant, etcètera, etcètera. Intentar no controlar el tema de l'aigua, que tenim tendència a tot el que cada vegada que veiem la planta una mica malament, anem a regar-la.
Mira, el tema de l'aigua és molt interessant. Aquí l'aigua que tenim de Sitges és molt calcària, no?
Sí.
En algunes zones de Vallpineda fins i tot és... O sigui, és desastrós, no? Veus piscines amb una capa de cal, vull dir, és... les plantes sobretot que tenim d'aquí interior, el que hem de fer és regar-les amb aigua bona. O agafes, per exemple, què es pot fer? Doncs fer que precipiti la cal. Agafes una garrafa de 5 litres o de 8 litres, l'omples d'aigua, la deixes amb el tap obert tota una nit. El primer que farà serà s'evaporar el clor, d'acord? Que és el desinfectant.
Sí.
I el següent que farà començarà a precipitar una mica de cal. Les primeres vegades que facis servir la garrafa no veuràs la cal precipitar. Senzillament no hi posis els últims 3 dits.
D'acord.
Llavors, són cosetes, no? Vull dir, perquè els vivers sí que et venen moltes plantes, molt ufanoses, però no t'expliquen ni d'on venen, ni com són, ni quin tipus de terra tenen. Jo convido a tothom que, quan vagi a comprar una planta, pregunti. no? És molt... preguntar. És possible que et diguin alguna cosa que no t'enteris, però que el poder,
sí,
algú ajuda, no?
Que al final és fàcil, no? Pregunta qui sap, que segurament et podrà guiar una mica i et podrà acompanyar, i a partir d'aquí observa, i ara se'n desperta una curiositat, i amb això acabarem, d'una planta que és molt bonica, que té una flor preciosa, que agrada, que regala molt, però que és delicadíssima, que són les orquídies.
Les orquídies, sí, sí.
Ostres,
sí.
Aquesta és segurament el repte de moltíssima gent aconseguir, sí, que l'orquídia,
sí,
li visqui, eh?
Sí, és molt curiós, les orquídies, sí, en realitat, l'error que acostumem a tenir és que quan et regala una orquídia la tractes com una planta normal, no?
D'acord.
Llavors no és una planta normal. Les orquídies viuen a les zones selvàtiques i a temperatures altes, les pots trobar als Estats Units, les pots trobar a Sud-amèrica, eh? Què fan? Viuen a les parts aèries dels arbres, és a dir, on tens l'enforcadura, on es troba el tronc,
sí,
amb la branca, allà,
sí,
amb els anys s'hi va acumulant matèria orgànica.
D'acord.
I allà és on viuen les orquídies. Les orquídies, si us he fixat, venen moltes vegades amb un contenidor transparent. Venen,
sí,
un test
sí.
Resulta que com que elles viuen a les copes dels arbres, les arrels també fan la fotosíntesi.
D'acord.
Llavors, una cosa que es fa moltes vegades és que s'agafa aquest potet transparent i es fica dins d'un test.
Sí.
D'un macetero, que es diu en castellà.
Sí.
No? Llavors, no li toca la llum allà.
Malament. Primer error.
Clar, primer, no necessitem sol directe perquè el sol que tenen les orquídies a través de les branques dels arbres,
sí,
és molt tamitzat. És molta,
sí,
llum, molta claror, però zero sol directe, oi? L'altre és que viuen en matèria orgànica. Llavors, hi ha gent que té tendència a agafar els i posar en terra. No, no els hi pots posar a terra. Els has de decidir fixes, venen amb uns tesos i venen amb trossos d'escorça,
sí,
trossos,
cert,
de fulla... És més, avui en dia, sigui la planta que sigui un cactus, sigui una... Jo què sé... No sé, és que de fet, diferents tipus de plantes tenen diferents tipus de requeriments de terres, no? Llavors, en aquest aspecte, pots trobar, pots comprar saquets de plantes petitetes únic i exclusivament fets i fabricats per allò, no? Pots comprar terra d'orquídies. Quan la compris, veuràs que obres, obres la bosseta i són això, trossets d'escorça, trossets de fulla, és matèria orgànica.
D'acord. Doncs escolta, ens quedem amb aquests detalls que ens apunta, perquè a més és que l'orquídia és aquella planta que és molt de regalar, no? Perquè
és
veritat que és molt bonica i quan te la regalen normalment et genera una mica, com a mínim,
sí,
a mi m'ha passat de, ostres, ara quin repte, perquè a veure com faig jo perquè,
sí,
aquesta orquídia em duri una mica.
Però és el que
perquè...
et dic, hi venen adobs, venen a terra especial i si la talles per on toca, rebrota. Et pot rebrotar un any, rere un altre, rere un altre, vull dir, torna a florir, eh?
Per tant,
és possible
que les orquídies ens,
sí,
visquin molt de temps. Edu, ho deixem aquí, moltíssimes gràcies.
A tu.
Ens veiem, ja, en 2-3 setmanetes.
Exacte.
I seguim parlant de plantes, que ens encanta aquest espai.
Bones
gràcies.
Festes per tothom.
Igualment, adeu-siau.
Adeu.